Sentits a Catalunya Informació, amb Marta Romagosa.
Hola, bona tarda. Als Sentits d'avui anirem a Canes, com estem fent cada dia, on hem trobat l'únic representant català al certamen, Albert Serra, a la quinzena de realitzadors presentant el seu nou treball, El cant dels ocells. Assaborirem el programa del Festival Grec de Barcelona d'aquest estiu i escoltarem les reflexions de l'escriptor i sociòleg Samin Ahir sobre les cultures i la immigració. Avui des de Canes, com deia, sentirem el realitzador gironí Albert Serra, que ja ha projectat la seva segona pel·lícula, El cant dels ocells, en la quinzena de realitzadors del Festival de Cinema. Es tracta d'una revisió del viatge dels tres reis d'Orient cap a Betlem, vist sota el prisma estètic d'un realitzador que ja va seduir Canes amb la seva òpera prima, Honor de cavalleria. També us parlarem del film més xiulat en la competició oficial, La mujer sin cabeza, de la directora argentina Lucrecia Martel. Enviada especial Montse Comellas, bona tarda.
Hola, bona tarda. Albert Serra s'ha passat el dia tenint els mitjans de comunicació. De fet, és l'únic participant, no només català, sinó també de tot l'estat, en aquesta edició del festival que comença a enfilar ja la seva recta final. El seu nom és ja conegut a Canes, on el 2006 es va posar la crítica a la butxaca amb el retrat que feia de Don Quixot a Honor de cavalleria. Ara torna amb més confiança i després que el seu primer film hagi estat escollit per la prestigiosa publicació Le Cahier du Cinéma com una de les millors cintes estrenades l'any passat. Al cant dels ocells, el director de Banyoles continua apostant per un cinema per a minories. Fuig de la narració clàssica i convida l'espectador a fer el viatge dels tres reis d'Orient a través d'una mirada poètica basada en la fotografia, la imatge plàstica i el silenci. Tot i que diu que no li preocupa massa la reacció del públic, Albert Serra se'l veia avui satisfet després de la primera projecció del film.
Em va agradar perquè van riure bastant, cosa que no m'esperava. Aquesta era la primera projecció pública, la pel·lícula no l'havia ensenyat a ningú, i era la primera, verdaderament, la primera projecció de pública i crítica. I bueno, em va sorprendre una mica això, que la gent va riure bastant en dos o tres moments, i que no sé, sembla que els hi va agradar. Avui hi havia un article molt bo a Liberación, i s'ha d'esperar una mica més els propers dies, i anar veient mica en mica el que és el que pensa la gent.
Serra diu que va proposar-se aconseguir una certa ambigüetat en el sentit de barrejar el discurs seriós amb un toc d'absurditat i d'humor. No ha volgut fer una pel·lícula religiosa, però sí que es va sentir atret pel mite dels tres reis mags que representen, diu, el moment fundacional de la religió.
Són una espècie de pioners, no? Són unes persones que comencen un viatge a buscar una cosa que encara no ha nascut, no? No és la ideologia, ni la filosofia, ni tot el que nosaltres coneixem avui en dia, no?, del cristianisme, sinó que tot això encara no existia, i el que existia és un nen petit que ha nascut, i són com una espècie de pioners, a vegades una mica absurds, a vegades una mica ridículs fins i tot, perquè estan, no?, o creuen en una cosa o persegueixen una cosa que encara no ha nascut.
La cinta està rodada a les Canàries i Islàndia per actors no professionals que s'expressen en català i hebreu, i és previst, si tot segueix el seu ritme habitual, que arribi a Barcelona després de l'estiu. D'altra banda, la secció concurs avui s'ha vist la pel·lícula més xiulada del festival, La mujer sin cabeza, de l'argentina Lucrecia Martel, la història d'una dona que després d'un accident de cotxe perd el sentit de la realitat.
En un accidente violento, el alma se desprende del cuerpo y permanece en el lugar del accidente para preservarse del daño posible que haya sufrido el cuerpo. Y después hay todo un tratamiento que es cómo hacer para recuperar el alma.
La productora El Deseo, dels germans Almodóvar, ha produït aquest film de la directora de La Ciénaga i La Niña Santa.
Per assaborir.
El grec arrenca a Barcelona el 25 de juny amb una programació que aposta per les produccions pròpies i per situar el teatre del festival ubicat a Montjuïc com a epicentre del certamen. L'espectacle inaugural, una versió de la història del soldat d'Igor Stravinsky, és una bona mostra de la línia que enceta el certamen. Nous llenguatges i creadors i evitar un accés d'artistes més mediàtics. És un reportatge de Jordi Baró amb locució d'Esther Castanyer.
La cantant Missia, el polifacètic Àngel Pavlovski i l'actriu francesa Marilu Marini, acompanyats de la formació Barcelona 216, donaran vida a la història del soldat d'Igor Stravinsky en l'espectacle inaugural del grec el 25 de juny. Serà una de les 7 produccions pròpies, contra les 2 de l'any passat, que es podran veure al teatre del festival, ubicat a Montjuïc. El director, Roberto Schwarzer, aposta per aquest escenari, per on es preveu que hi passi la meitat del públic del certamen.
És lo que más perfil nos da, és lo que más impacto transmite el resto de la programación. transformación. Es una experiencia única, a diferencia de todos los demás ámbitos de la ciudad, que el público participa al aire libre de las propuestas, y todo eso genera, diría, como otra comunión de público.
Ese momento, cuando tus pasos van sonando en la escalera.
El Grec d'enguany ofereix 57 espectacles de teatre, música i dansa, que inclouen alguns dels noms amb més ressò, com Mícia, Mario Gaso, Josep Maria Pou, però que també aposten per nous creadors. Jordi Martí és el delegat de Cultura a l'Ajuntament de Barcelona.
El Grec havia d'incentivar i havia d'augmentar molt en qualitat, en risc, en presentació d'espectacles i de propostes i de llenguatges que no siguin habituals en la cartellera. Però, amb el, si voleu, amb l'objectiu paral·lel de no perdre la connexió amb el públic.
En aquesta edició s'enceta una línia temàtica dins la programació, aquesta vegada dedicada al teatre del Regne Unit. L'escena alternativa d'aquest país també serà representada amb l'espai Fast Forward, 9 actuacions al CCCB concentrades en només 4 hores.
És algo que hemos denominado Panorama UK. Como todos los festivales, aspiramos también a tener un núcleo temático, un núcleo que no pretende ser ni exhaustivo ni sistemático, pero simplemente eso, ofrecer un panorama para que aquellos que están interesados puedan rápidamente tener un sabor, un perfume de aquello que se produce, con qué tipo de estética, con qué tipo de códigos.
Tot i que l'edició d'enguany vol potenciar el teatre grec com a epicentre, també hi ha d'altres espais, alguns que fins ara no havien participat, com el Museu Picasso, on es farà un homenatge a Joan Brossa, o el mateix Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Una altra de les activitats destacades és la Nit de Montjuïc, amb els equipaments culturals de la muntanya oberts durant tota la nit i amb un concert de l'orquestra Di Piazza Vittorio. El Grec s'acabarà el 2 d'agost amb una interpretació del Rèquiem de Mozart, interpretada per l'orquestra i el cor del Gran Teatre del Liceu. Barcelona s'ha implicat aquests dies en diverses activitats vinculades al diàleg intercultural, de les quals ens hem anat fent ressò. Avui, Dia Mundial de la Diversitat Cultural, la ciutat ha convidat un reconegut escriptor, sociòleg i intel·lectual francès compromès en aquest àmbit, Samy Nahir, per pronunciar una conferència sota el títol «Què és una política de ciutadania?». Hem recollit les seves impressions sobre l'intercanvi de cultures i la immigració en aquesta entrevista que li ha fet Montse Camps.
Señor Nahir, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted viene hoy aquí a Barcelona para hablarnos de políticas de ciudadanía. ¿Por qué son tan importantes las políticas de ciudadanía en este trabajo de diálogo intercultural?
Las políticas de ciudadanía son importantes no solamente para el trabajo de diálogo intercultural, sino también porque son el núcleo del fortalecimiento del Estado de Derecho y de la democracia. Y las políticas de ciudadanía no deben ser dirigidas únicamente hacia los extranjeros, los inmigrantes, en un contexto de pluralismo cultural, sino hacia todo el mundo, porque se trata de la construcción del ciudadano, de su comportamiento, de su modo de ver democrático en la sociedad democrática y pluralista. En cuanto al diálogo intercultural, por supuesto que es una necesidad absoluta, pues estamos viviendo una época histórica en la que los encuentros identitarios se han hecho hoy en día los acontecimientos los más importantes en la vida de las sociedades democráticas, sobre todo de nuestra sociedad democrática de aquí, con los flujos migratorios, con el hecho de que vivimos una época de identidades, y para evitar que esas identidades, que esos rasgos culturales diferentes se topen entre ellos y provocan crisis, hay también que educar a todo el mundo, a educar su mirada, a educar su comprensión, a desarrollar su tolerancia, a abrir los brazos al conocimiento, porque para superar las diferencias la única manera es el reconocimiento del otro y a veces el conocimiento de su propia cultura.
¿Y qué se debe hacer para educar nuestra mirada? ¿Qué mecanismos deberíamos?
Hay muchas cosas que hacer. La primera cosa que hacer, evidentemente, obviamente, es el trabajo en las escuelas. El transmitir el idioma del país de acogida, aquí de la comunidad, digamos, catalana, es un elemento clave. Porque al transmitirlo, se transmita también las llaves para entender la cultura del país de acogida y para poder expresar incluso la cultura referente del país de origen. Pero también hay que luchar en contra de los estereotipos, en contra de los prejuicios, en contra de la xenofobia, del racismo, todas, digamos, actitudes humanas que deben ser, digamos, educadas, porque lo que cuenta en realidad en la ciudad democrática es el considerar al otro como igual y dejarlo vivir sus diferencias si quiere vivir su diferencia.
En todo este proceso que nos explica, ¿a qué papel deben jugar desde su punto de vista el sector cultural propiamente dicho, los intelectuales, los escritores, los artistas?
Mira, el papel más importante para mí es primero, evidentemente, el papel de los organismos, de los colectivos políticos y sociales. El trabajo intelectual es otra cosa. Es un trabajo de reflexión de los intelectuales, de los artistas, de los que crean ideas y que trabajan, por lo tanto, lo imaginario de la sociedad. Tienen una responsabilidad muy, muy importante. Pero a menudo se encuentran en una situación de retraso frente a la realidad de la sociedad. A menudo la sociedad es mucho más avanzada que ellos en este asunto. Me voy a dar un ejemplo muy, muy, muy sencillo. Yo me acuerdo aquí en Barcelona, hace unos 10 años, me hacían las mismas entrevistas y cuando intentaba explicar que lo que es importante no es el multiculturalismo, sino la interculturalidad y el encuentro, no me entendían. Porque en aquella época los intelectuales de Cataluña, ¿verdad?, pensaban en la multiculturalidad porque tenían este problema frente al resto de España y querían evidentemente defender lo que es absolutamente legítimo, sus propias señas de identidades y proyectando eso con los inmigrantes. Y decía siempre, mira, dentro de 10 años vais a pensar totalmente, vais a exigir de los inmigrantes, de los extranjeros, que se integren en su propia cultura y vais a hablar de interculturalidad. Papel de los intelectuales es construir conceptos y es también dar luces y a veces ir en contra de los prejuicios, en contra de lo que piensa la gente.
Dice que hace 10 años le hacían este tipo de preguntas, hoy las está contestando. Dentro de 10 años, ¿cómo cree que serán las respuestas, por lo menos, cuando se le pregunte sobre interculturalidad? ¿En qué punto estaremos?
Bueno, me parece que dentro de... Yo no soy profeta. Pero yo diría que dentro de 10, 15 años el problema central aquí será el problema de la así llamada segunda generación. Vais a tener este tema. Es decir, mira, tenemos ahora, hemos integrado a los inmigrantes, pensábamos que habíamos integrado a los inmigrantes, pero esos hijos de inmigrantes que se llaman Mohamed, que se llaman Diop, que se llaman yo no sé qué, que se consideran como catalanes y al mismo tiempo no están considerados como catalanes desde la mirada del resto de la sociedad. ¿Cómo hacer para, digamos, juntar esta voluntad de ser catalán y al mismo tiempo la obligación de la sociedad acogedora, de la sociedad de acogida, de entenderlos y de considerarlos como catalanes? Y eso va a ser, en mi opinión, el problema central.
¿Es usted optimista?
En cuanto a la historia, yo no suelo tutear la historia. Con la historia siempre hay que hablar de usted, porque no sabemos lo que la historia puede, digamos, llevar. Nadie puede tutear la historia. ¿Quién hubiera dicho en 1989 que el muro de Berlín se iba a caer en unas semanas? ¿Y quién hubiera dicho en el mundo musulmán árabe que el Islam se iba a volver una ideología de movilización política? Nadie. Entonces, yo digo siempre, utilizo siempre esta fórmula, razonablemente pesimista, pero voluntariamente optimista.
Pues muchas gracias, señor Nair, por estar aquí en Cataluña Información. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros todos. Gracias.
Amb les reflexions d'aquest mestre de Sami Nair, acabem els sentits avui que ha fet possible la realització tècnica de Júlia Aparicio, la producció de Marta Jereda, Elisenda Sort i Carola López, i Armínia Massana, Montse Comella, Jordi Baró, Esther Castanyer, Montse Camps, i qui us ha parlat en nom de tots plegats, Marta Romagosa. Gràcies per la vostra atenció. Fins demà. Adéu-siau.